El matí de Ràdio Sabadell. L'agenda.
Continuem acumulant dates que ens interessen. Mira, per exemple, doncs, tenim la Revetlla de Sant Joan, no? El dia 23 al vespre, i per la Revetlla de Sant Pere, el dia 28, també, aquell dia coincideix una altra cita molt interessant, que és la manifestació de l'orgull. Anava a dir LGTBI, però em quedaria curt, perquè estem afegint ja més inicials que, per tant, volen representar més persones, i d'això en volem parlar avui amb en Roberto Piqueras, que és qui s'encarrega de la coordinació de Cal Enrere des de Tua Vallès. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
I també ha vingut molt ben acompanyat de la Gina, que és la il·lustradora del cartell d'enguany. Benvinguda.
Moltes gràcies.
N'estic delerós ja de saber aquest cartell que ara anirem descobrint, quin significat té, perquè així el primer cop d'ull m'ha agradat molt. 28 de juny, què ens espera?
Doncs ens espera la cinquena manifestació de l'orgull de la ciutat de Sabadell, que aquest any tenim en col·laboració amb Saballuts i amb els Diables de la Creu Alta, que serà el primer any, que, o sigui, els Diables de la Creu Alta no, però Saballuts sí que serà el primer any que col·laborin dins d'aquesta manifestació i festa. I després de la manifestació, que sortirem de la plaça Creu Alta cap a Doctor Robert, a les 7 de la tarda, des de la plaça Creu Alta, un cop arribem, farem la llegida del manifest, estarà la representació de Saballuts, i després tindrem tres actuacions. Tindrem l'Àlex Martín, que és una persona que fa drag, que conduirà l'acte, i després l'actuació de música en viu de Futura Chica Pop i el DJ set de DJ Tofu. Amiga de la casa.
Sí.
DJ Tofu em sona també, sí.
Últimament passat, està tot arreu.
Sí, està tot arreu. Sí. L'any passat ja va actuar a la festa i després durant l'any ha fet un munt de bolos, així que molt vinculada a la ciutat.
Mm-hmm. Molt bé. Per què ha de servir?
Per què ha de servir la manifestació? Mira, aquest any li hem donat un caire diferent en el sentit de que, per exemple, també amb Sota Taules, amb una productora podcast, hem fet un petit documental, que la Gina també participa,
sí.
Donant l'importància també a que el col·lectiu quina representació té, que és més diversa del que a vegades la gent s'imagina, no? I hem fet un espai perquè també les vivències del col·lectiu LGTBI amb interseccions que tenen a veure amb salut mental, amb trastorn mental, amb altres aspectes, no?, vinculats a la diversitat funcional, també tinguin com aquest recull de com viuen aquesta experiència dins de les seves famílies, dins del seu context, no? I hem fet un petit documental que es presentarà el dia 27, el dia d'abans de la manifestació, a l'Estruc.
Uh-huh.
A les 8, 9? 9. Sembla que era les 9.
Vale.
Sí, si no ho tenim en el programa... Espera, ho tinc aquí, si no, però...
Sí, revisa-ho.
Sí, reviso perquè no digui aquí era la data malament. Sí, a les... No, a les 7. A les 7 de la tarda, a l'Estruc. I llavors necessitem encara viure que viure la sexualitat i la identitat, que va més enllà de lo normatiu, no?, del que ens han explicat que com hem de viure la nostra sexualitat, però això, que a vegades també... caiem en estereotips, en uns imaginaris molt centrats en gent amb molt de privilegi, no? Uh-huh. Normalment, i ens imaginem això, una dona blanca lesbiana o un home gay blanc i cis, i clar, llavors aquí entren altres diversitats, que per això anem, també som en lletres, no?, i veiem que la realitat és més diversa.
Va, doncs, t'ho aterro molt perquè ningú pugui dir que és que això ja em vaig perdre. Vinga. Per exemple, ara ja has dit cis. Què és cis?
Cis és una persona que se sent o, diguéssim, s'identifica amb el gènere assignat al néixer. Sí? Seria, diguéssim, el contrari, entre cometes, a una persona trans. Sí? S'entén així?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Sí, sí, sí. Cis.
D'acord. Llavors, en el cartell d'enguany,
sí,
heu afegit, jo, per exemple, anava a dir LGTBI,
sí,
no? Però hem afegit alguna paraula més. Llavors, si us sembla... llegeix-la i digue'ns cada lletra és l'acrònim de quina representació.
Sí, realment només hi ha una lletra de més, perquè l'última ara l'expliquem, però en el cartell reivindiquem l'acrònim amb LGBTIAQ+, ha sentit de L de lesbianes, que la G de gais, B de bisexuals, T de trans amb asterisc, perquè clar, hi ha persones també del col·lectiu trans que s'identifiquen amb altres paraules, però també comença amb T, com pot ser travesti o transexual, així que també omple, diguéssim, tot aquest ventall. La I d'intersex, que no sé si aquesta la...
Desenvolupa.
Són persones que neixen amb característiques sexuals que tampoc encaixen a la normativa de dos capsetes, no?, de mascle femella. Diguéssim que també hi ha una diversitat corporal que no està reconeguda i a vegades aquestes persones passen per processos clínics i mèdics molt greus perquè per tal d'encaixar cap a la norma quan no hi ha cap evidència de que sigui una enfermetat o algú que els pugui afectar la seva salut. Però des d'aquesta mirada que només hi ha dos capsetes, doncs es fan aquests processos. I aquesta paraula ve de la clínica. La intersexualitat o les intersexualitats venen des d'aquestes característiques diverses.
Molt bé.
I llavors la de sexual, asex...
Sí, asexual i aromàntic.
Exacte. Que aquí ja entraria les formes de relacionar-nos.
O sigui, aromàntic també,
eh? Sí. Aquí entraria això, de també com ens relacionem, no? Fora de la monogàmia i fora d'entendre que ha de ser una relació desitjable vinculada a la sexualitat, sinó que hi ha altres prismes, són maneres de vincular-nos cap a la comunitat i generar vincles afectius, però que no passen per aquest rol monògam, sexualitzat, etc. I la Q... De queer, la Q eliminaria totes les altres lletres,
sí.
Realment, perquè al final la queer, el problema és que ve d'un terme anglosaxó i que ha perdut una mica l'essència o la reivindicació que tenia darrere. Llavors, queer significaria com raresa, i totes aquestes rareses o totes aquestes dissidències, diguéssim que englobaria tot, però clar, aniria més enllà fins i tot de la identitat o temes sexuals. Per això, bueno, últimament parlo sobre aquest terme, com faríem la traducció al castellà o al català, i hi ha una paraula que estem, d'alguna manera, promocionant, que seria xusma, perquè és aquestes dissidències, és la perifèria, i tot allò que queda fora de, no, dels marges i que va més enllà de... També té a veure amb la classe social, econòmica, no, també racialitzacions... processos que et van deixant fora d'un sistema una mica hostil.
Però la fem servir una mica despectivament, no?
Clar, però aquest era...
Clar, és que la paraula queer en els seus orígens es feia servir com a insult cap a la gent de la comunitat. I la gent de la comunitat el que ha fet ha sigut reapropiar-se d'aquesta paraula i dir, pues sí, pues soc una rara, i què?
O sigui, l'objectiu és poder acabar dit tranquil·líssimament, amb orgull, ara que soc xusma. No?
Exacte. Però clar, això té un marc molt ampli, no? Per això, clar, les lletres de... Per exemple, la de gay o lesbiana... A vegades, fins i tot des del col·lectiu, no ens reconeixem des d'aquí. Potser ens reconeixem més com a maricón o com a bollera,
clar.
Saps? Que no lesbiana, bisexual o tal, perquè són termes molt mèdics, molt clínics, i venen d'una ciència, i clar, de la cultura popular tenim un altre vocabulari, no parlem amb aquestes lletres.
El que passa és que potser sona estrany si no t'ho diu algú que ja és del col·lectiu.
Clar,
clar. Clar, per això, perquè ens apropiem del que... ens han fet com un insult, a vegades, no? Ho hem reconegut, per això és també un mecanisme d'aprenentatge de què has de ser o quin imaginari has de ser, i les paraules construeixen això. Llavors, per això, clar, des de la formalitat sí que parlem amb aquests termes, però, clar, internament o des d'una cultura més, sí, més popular o més del col·lectiu, podem utilitzar-ho d'això, des d'apropiar-nos d'aquests termes que han sigut discriminatoris.
I per si algun d'aquests no acabés d'ajustar, tenim el plus, no?
Que... Exacte, exactament.
Que ja és per dir, tots cap a dins, per si algú no acaba de, no?
Bueno, sí. Perquè algú no acaba de, i perquè també hem de pensar que la sexualitat està contextualitzada i historitzada. O sigui que d'aquí a 20 o 30 anys segurament parlarem d'altres lletres o d'altres maneres d'entendre la sexualitat. Pot ser coses que ens recordin al passat o sigui, no tampoc sempre des d'una modernitat, però sí que hem d'entendre que això està en constant revisió. O sigui, aquest mes és per donar aquesta visió de... Sempre hi ha possibilitats...
De canvi, d'evolució, no?
Exacte.
Suposo que el fet aquest d'anar construint, i com deies, de preveure que en el futur això no té per què, sinó seguir-se ampliant, no? També fa que, mica en mica, aneu sumant experiències i es vagi acostant gent de dir Ostres, jo tota l'existència que porto preocupat de si blanc o negre, i ara resulta, no?, que aquí trobo un altre xupluc.
Sí, hi ha més espai, no? És que al final les, els incentius en aquest sentit, no?, d'aquestes categories tan tancades, per exemple, amb tota l'expressió del poliamor o el no binarisme o tal, hi ha molta gent que, des de la inconsciència, potser posa en pràctica coses que tenen a veure amb un no binarisme o amb un poliamor o amb altra, o amb arromanticismes, altres experiències, però que no les identifiquen amb aquesta paraula. Llavors és una oportunitat, per això lluitem també per un tema d'educació sexual integral, perquè et doni possibilitats a viure-ho no només des d'aquesta clandestinitat o des d'aquesta part més de ho faig i sé que potser està malament o potser no és el comú, però clar, entendre que això forma part de que ho estàs fent donant una resposta d'una manera crítica encara que no siguis conscient. Llavors hem de donar aquesta possibilitat a que més gent pot viure la seva sexualitat i la seva identitat fora d'aquesta norma.
I això tenia una gràcia, que era expressar-ho gràficament, i això és el que la Gina anava a dir, ha intentat, però no ho ha fet, i molt bé, en el cartell d'aquest any de l'Orgull. Explica'ns, Gina.
Aviam, potser hi ha gent que ja l'ha anat veient pel carrer perquè ja s'ha començat a penjar. Per les persones que potser encara no l'han vist, bàsicament és una il·lustració, bueno, hi ha la informació, dates i tot això, i és una il·lustració amb un puny, amb un ram de flors a la mà. Llavors, la idea general de tot això és que l'orgull cada cop més es viu com una celebració i com una festa, però no ens hem d'oblidar que és una reivindicació i que té uns orígens amb unes revoltes molt fortes que van haver-hi a Nova York. Bueno, és història que es pot trobar molt ràpidament. I que, bueno, s'ha de recordar tot això. I llavors l'orgull, com que és aquesta reivindicació, la idea del puny és una de les primeres idees que em va venir al cap, perquè no volia que es perdés aquest significat, i evidentment la simbologia del puny tancat és una imatge que s'ha fet servir en moltes revoltes i moltes lluites diferents, i llavors l'he recuperat aquí en aquest sentit. Llavors, el fet de posar-hi també les flors, volia anar també una mica pel tema de fer les paus, per dir-ho d'una manera. Em va venir la imatge de les típiques imatges de manifestacions i gent posant clavells als canyons de les escopetes de la policia,
sí.
o un grafiti d'aquests de Bansky, que és un noi llançant un ram de flors com si fos un còctel molotov. També la idea aquesta de, sí, revolta, però la idea també és arribar una mica a fer les paus i poder-nos donar floretes els uns als altres i estar tranquils. I llavors aquí vaig pensar, vale, genial, i quines flors li poso?
Clar, perquè la gràcia era optar per una diversitat de flors, no? Que no fos un ram d'aquells de doncs, tot roses, vinga.
Exactament. I llavors això és una cosa que jo ja sabia, que al llarg de la història, bueno, les flors sempre han tingut molts significats per moltes coses, i la comunitat queer no ha sigut menys, i també s'ha apropiat de moltes d'aquestes flors i li ha donat varis significats. Llavors les flors que podem veure en aquest cartell són flors que en algun moment de la història han tingut algun tipus de significat. I bueno, us els explico, si voleu, aquí tots, eh? Potser un dels que coneix més la gent o més popularitzats és el clavell verd, que és una flor que es va popularitzar molt gràcies a Oscar Wilde, cap allà al 1892, perquè els hi va demanar a tots els seus amics que portessin clavells verds a les solapes a l'estrena d'una obra de teatre. I a partir d'aquí ja es va començar a popularitzar com a una mena d'identificador entre els homes gais. I llavors ja entre ells es veien, i era com una manera oculta d'indicar quines eren les teves preferències sexuals i poder-se relacionar amb aquestes persones sense, bueno, sense patir agressions, suposo.
Clavell verd, eh?
Sí.
D'acord.
Sí, sí, sí. I actualment, en alguns casos, es segueix fent servir com a homenatge. Per exemple, en una Met Gala, l'actor Elliot Page va portar, en aquest cas era una rosa, però una rosa verda, també fent aquest guinyo, diguem, a Oscar Wilde i tot aquest significat. Llavors, una de les altres flors que hi ha són els pensaments, que en anglès es diuen pansy, i també es feia servir molt com a insult, com per dir que ets un figaflor, pels homes també més afeminats o com li vulguis dir. I llavors d'aquí també es van començar a reapropiar d'aquesta paraula i d'aquest insult, i van sorgir alguns moviments, com que es podrien dir els orígens, diguem, de la vida nocturna queer, que se li va dir el Pansy Craze, que això va ser cap a l'època dels anys 20 i anys 30. Llavors aquí també comença a haver-hi aquest aquest origen, diguem, de la vida nocturna. També, paral·lelament, al 2005, un artista que es diu Paul Hartfleet, o alguna cosa així, comença un projecte que es diu Pansy Project, que ell es dedica a plantar aquestes flors en localitzacions de Londres i d'arreu del món on hi ha hagut agressions homòfobes i transfobes, també com una manera de visibilitzar tot aquest tema. I també em va semblar... Això era un projecte que jo no coneixia, que la vaig descobrir fent recerca pel cartell i em va interessar moltíssim i està molt bé també que la gent el conegui.
O sigui, si anem a Londres i veiem uns pensaments allà plantats...
Possiblement tenen a veure amb això. Exactament. Llavors, les violetes i les pígols són dues flors que relacionen molt amb el lesbianisme en general. Les violetes segurament és un dels que té un significat més antic. Fa més de 2.000 anys que es fa servir aquesta flor com a identificador, per d'una manera, entre les lesbianes, i té l'origen amb la poetessa de l'antiga Grècia, Safo de Lesbos, que d'aquí és d'on surten les paraules lesbiana i sàfica, i ella mateixa les feia servir en els seus poemes, com per referir-se també, evidentment, als poemes de Safo estan carregadíssims de com dir-ho... d'erotisme lèsbic i això, i llavors aquí ja es va començar a fer servir. Després la van recuperar a principis del segle XX unes dones a París que es deien de Paris Lesbos, que també van recuperar la seva poesia i començaven a fer grups de dones, i llavors també van recuperar un altre cop les violetes com a iconografia del seu grup. L'espígol va bastant agafat de la mà i es va començar a fer servir més a finals del segle XIX, i hi ha dos moviments enllaçats amb l'espígol. Un és el Lavender Scare i l'altre el Lavender Menace. Llavors, el Lavender Scare bàsicament era una caça, com es podria dir una caça de bruixes, doncs una caça d'empleats queers del govern que bàsicament es volien expulsar. Violència directament cap a aquestes persones de... No volem que aquest tipus de gent estigui treballant en el govern.
O sigui, treure'ls de la funció pública simplement per la seva condició.
I se li va dir al Lavender Menes, al Lavender Scare, perdó, perquè com que el Lavender ja estava relacionat amb tota la simbologia queer, doncs, pam, li van posar aquest nom. Bueno, meravellós. I llavors el Lavender Menes, aquesta història em va fer bastanta gràcia, cap al 1969, la presidenta de l'Organització Nacional de les Dones va fer servir aquest terme, Lavender Menes, com l'amenaça, la banda, per referir-se a les lesbianes, per dir que eren una amenaça pel moviment feminista. Bueno, evidentment aquestes activistes també se'l van reapropiar i elles mateixes es van posar el nom de, pues sí, Lavender Menes, anem a liar la troca, que no se'ns exclogui tampoc d'aquests espais. Llavors, finalment, arribem a les últimes. La rosa és un símbol, jo crec que universal, de l'amor. Sant Valentí, Sant Jordi, roses per tot arreu, bueno, tothom ho coneix. Però més específicament és la rosa que té significat queer al Japó. Una de les primeres revistes gais del Japó tenia... el seu nom volia dir alguna cosa com La tribu de les roses. És una revista que es va començar a publicar cap al 1970. Ara potser el terme, que no el sé perquè és en japonès, el terme que es feia servir també per referir-se a aquest tipus de gent ja no es fa servir tant, però igualment la rosa segueix sent com un símbol bastant queer al Japó. I també es fa servir molt en la comunitat trans pel tema del Dia de la Memòria Trans. La gent reparteix moltes roses en molts llocs també on hi ha hagut agressions transfobes i tot això. Uh-huh. I hi ha una frase que ara no la tinc apuntada, però deia algo com doneu-nos roses mentre encara som vius. Uh-huh. El fet de, vale, ara està molt bé que portem roses en els llocs on ha mort gent per aquest tipus d'agressions, però també ens podeu donar les roses abans de que ens matin.
Sí, potser que no es morin.
Exactament. I llavors, finalment, hi ha el girassol, que el girassol va relacionat amb el que deia abans Roberte, que és un símbol identificatiu que s'ha començat a fer servir a partir de 2016, més o menys, sobre les discapacitats invisibles. És una manera també d'identificar-se entre gent que pateix aquest tipus de discapacitats i també perquè la gent que no en patim puguem identificar aquestes persones i tenir en compte que potser aquestes persones necessiten algun tipus d'ajuda o alguna assistència diferent a algú altre. Llavors molta gent ha començat a portar cintes d'aquestes com clauers que es pengen del coll amb girassols i un fons verd, i és com una manera d'identificar ei,
sí, com per suport, per acompanyament.
Exactament.
Per acompanyament, suport, sí.
Exactament. I llavors això també va molt relacionat amb el que deia abans del documental, que com que li hem volgut donar també aquest sentit lligat amb el documental i el cartell, doncs el girassol aquí també l'hem posat i que també ets a dir que estèticament queda molt bé, la veritat, perquè totes les flors són així com roses, verdes, liles i de cop el groc també dona almenys a mi visualment m'agrada molt. I llavors, finalment, hi ha una flor així més oculta al darrere, així com més blanca-grisa, que és com una mena de pom-pom, perquè per la gent que no ho sàpiga, és la flor de la ceba. I, evidentment, la típica referència, ceba, Sabadell, sempre s'ha fet servir la ceba com a identificada de Sabadell, i aquí l'hem colat també, sí, perquè és l'orgull de Sabadell.
Boníssim. Estic molt impressionat, eh? De debò. Un altre... Escolta, però... Sí, sí, ja buscaré alguna cosa, no? I quina currada, mare de Déu.
Gràcies.
No, no, de debò, felicitats. I, a més, amb un resultat que clarament és molt atractiu. Déu-n'hi-do, l'heu començat a veure ja pel carrer, aquest cartell?
Jo encara no. La meva mare sí que el va trobar l'altre dia i em va enviar una foto, però jo encara no l'he vist penjat.
Sí, divendres vam començar a penjar cartells i bueno, estarem dues setmanes fins al dia 28 anar penjant, fent difusió, així que si també, si alguna persona vol cartells pels seus locals comercials o espais associatius o tal, pot venir a l'entitat a actuar a Vallès i li donem els que necessiti.
Hem parlat de la manifestació i els concerts que es faran després, de la projecció del documental el dia abans, el dia 27. Ens deixem alguna cita que diguis, sobretot, i aquesta també.
Ens deixem, això organitza l'Ajuntament, però hi ha un monòleg, la presentació d'una guia pedagògica del mateix arxiu LGTBI que vam fer al Museu d'Art de Sabadell. Això és el dia, aquest dijous, el dia 20, a les 6 de la tarda, de 6 a 8. O sigui, també esteu totes convidades per venir, perquè la guia, tot i que va molt vinculada a un tema més d'instituts i de caire més pedagògic, però es farà una presentació a tota la ciutadania i el monòleg sí que està obert a tots els públics.
Molt bé. Sobretot una crida també, no?, que des de Cal Enredos, qui necessiti parlar d'aquest tema, no trobi on, necessiti d'alguna manera algú que l'ajudi a encarar el debat, no? Perquè si no, sí, a vegades intentar parlar amb algú que no la rasca és una mica complicat,
sí,
no?
Sí, qualsevol persona que necessiti atenció. És veritat que a Sabadell tenim també el servei del SAI, el servei d'atenció LGTBI de l'Ajuntament de Sabadell, que també pot agafar cita prèvia per telèfon, correu o directament a la web de l'Ajuntament, però nosaltres fem més un caire a nivell més Vallès Occidental. També ens obrim a altres espais i sí, per qualsevol consulta, dubte, comentaris, fins i tot aportacions, si vol fer també voluntariat o vol vincular-se a alguns grups de socialització, perquè a vegades, sobretot aquest tema, encara que tens acompanyament en l'entorn, en el teu context, a vegades per aquests temes no tens amb qui comentar-ho, parlar-ho, o començar també a entendre o percebre la sexualitat i l'identitat de gènere dels altres espais. Llavors tenim també espais de socialització per començar això, no? A fer aquesta pràctica i veure des d'on ens hi trobem.
Gina Roberte, moltes gràcies per venir a parlar-ne i a presentar-ho a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.